Jordi Pigem és filòsof i escriptor, especialista en els nous paradigmes de la ciència i en els corrents de fons que configuren el món contemporani. Doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, va dedicar la tesi doctoral al pensament intel·lectual de Raymond Panikkar. Del 1998 al 2003 va ser professor i coordinador de l'àrea de filosofia del Masters in Holistic Science del Schumacher College a Dartington, Anglaterra. Ha impartit classes i ponències convidades a diverses universitats d'Europa i de les dues Amèriques. Entre els seus llibres destaquen L'Odissea d'Occidente, Bona crisi, La nova realitat, Intel·ligència vital i Àngeles o robots. Avui l'hem convidat per parlar del llibre publicat per l'editorial Fragmenta, Pandèmia i Postveritat, La vida, la consciència i la quarta revolució industrial. Bona nit, Jordi. Moltíssimes gràcies per acceptar la invitació a la Lletra Ferida. És tot un honor.
Bona nit, Sandra. Gràcies a vosaltres.
Bé, organitzes el discurs d'aquest llibre a través de 24 punts clau. El primer d'ells, estem personalitzant els robots i al mateix temps estem robotitzant les persones. És una idea que has exposat en almenys un llibre teu anterior, també publicat a Fragmenta, Àngeles o robots. A què et refereixes?
Mira, aprofito per dir-te que aquest llibre té una versió anterior en català.
Sí.
Àngels i robots, que li van donar el premi Joan Maragall i després probablement en va fer la versió castellana. Bé, em refereixo una cosa que sí, que jo crec que tothom veiem, que és el fet que cada vegada tenim més tecnologies que són molt útils, però com ja molts pensadors havien vist en el segle XX, de vegades aquestes tecnologies, en comptes de fer-nos persones més creatives, autònomes i lliures, es tornen addictives i ens porten cap on elles volen. Aleshores, avui en dia tenim molta gent que explícitament es queixa de que a la seva feina se'ls tracta com a robots. I molta gent que sent que la seva vida no té la gràcia, l'espontaneïtat, la llibertat que ells voldrien. Tenim moltes llibertats, però sí que tenim una vida tan organitzada de tantes maneres que a vegades ens falta aquesta espontaneïtat, diguem-ne. I d'altra banda, doncs, hi ha aquesta paradoxa de que cada vegada atribuïm més qualitats als robots i fins i tot hi ha gent que els robots ens superaran en intel·ligència doncs, l'any 2030 o quan sigui. Això per mi no té cap sentit perquè la intel·ligència artificial, he argumentat en algun llibre anterior, que no és intel·ligència de debò. És tan intel·ligència com una flor artificial, una flor de plàstic, una flor. Fa patxoca des de lluny, però quan t'acostes veus que no és una flor. Aleshores, la intel·ligència artificial doncs ens permet calcular amb Google Maps un recorregut, molt bé, o ens permet traduir amb el traductor de Google un poema, de Joan Maragall, però per molt bé que el tradueixi, segurament no el traduirà bé, el traductor automàtic no ha entès res, res de res. Per tant, no hi ha intel·ligència, no hi ha comprensió, no hi ha consciència, no hi ha experiència, no és veritable intel·ligència. Doncs bé, tot i que la intel·ligència artificial no és veritable intel·ligència, és com si hi ha una fascinació general per la intel·ligència artificial, pels robots, i com si anem perdent de vista la meravella, el prodigi de l'existència humana. I en comptes de donar-nos que, uau, és una cosa fantàstica tenir una vida humana en aquest món, doncs posem tot el nostre èmfasi en les màquines. I com deia al principi, doncs si les màquines com a eines són fantàstiques, però si elles guien cap on elles volen, doncs tenim un problema.
Una de les conseqüències de tot plegat és el nihilisme, i no és una cosa baladí, sinó que, com ja va assenyalar Nietzsche i després, per exemple, Viktor Frankl, el perill dels perills és no trobar-li sentit a la vida. A més, aquest buit existencial és precisament la base del productivisme, del consumisme i de la cultura de la distracció o de l'entreteniment, segons ens expliques. És així?
Jo això ho explico sobretot, o al principi, a partir de Dostoyevski, el nihilisme es diagnostica originàriament a la Rússia dels anys 1870, més o menys. I abans, amb una novel·la de Turgenev, a la segona meitat del 19, a Rússia. I el nihilisme bàsicament consisteix en no creure en res, no tenir cap fonament últim per les coses, no tenir cap horitzó que doni sentit a l'existència. Nihil en llatí vol dir res. O sigui que no hi ha res que serveixi de fonament per la teva vida. En altres èpoques, doncs, podia ser la religió, podia ser el progrés, podia ser els valors artístics, els valors ètics, però cada vegada més anem cap a un món en el qual tots aquests grans horitzons de valors, d'ideals, amb sentit, es van enfonsant o trontollen, i el que imposa el sistema és una dinàmica doncs, de produir i consumir. I moltes vides contemporànies, i això han diagnosticat molts psiquiatres, com Viktor Frankl, que esmentaves, moltes vides al segle XX i al segle XXI doncs, estan envoltades d'abundància material, però tot i això no troben sentit a les seves vides. Mira, una anècdota és el fet que Viktor Frankl, que va estar en 4 camps de concentració nazis, aquest psiquiatre jueu de Viena, ell allà va constatar que la gent que no trobava cap motivació per viure morien al cap de molt poques setmanes. I els que van sobreviure a aquell infern eren tots persones que tenien una motivació de fer alguna cosa quan sortissin d'allà. Aquesta motivació no garantia la supervivència, però sense la motivació no podies sobreviure. Aquesta motivació podia ser, doncs, quan sortir d'aquí vull escriure un llibre explicant què he vist, vull acabar de fer un projecte que tenia, vull ajudar a la meva filla amb el que sigui, etc. Tenia una cosa que els donava il·lusió per viure. Doncs bé, aquest home, Viktor Frankl, aquest gran psiquiatre, quan surt dels camps de concentració es converteix en un autor famós, el conviden als Estats Units i troba alumnes d'universitats, aquestes de les més cares, que tenen de tot, que als 16 anys ja tenien cotxe i tenen tota la riquesa material i tenen nòvia i tenen tot el que puguin voler, i li diuen que es volen suïcidar perquè la seva vida no té sentit. I se n'adona que aleshores l'abundància material, ell que ve d'aquest món de privació absoluta dels camps de concentració, que la riquesa material no és el que més necessitem. Necessitem un mínim per menjar, o necessitem un sostre, però sobretot necessitem trobar un sentit a la nostra vida. Cadascú el sentit que sigui, i que a més va canviant amb el temps. Aleshores, això és com el propòsit fonamental de la nostra existència, trobar un sentit a la vida. I hi ha tota una sèrie de condicions, des de fa molts anys, que en comptes d'ajudar-nos a buscar el sentit de la nostra vida, ens ajuden a adaptar-nos al sistema. I totes les restriccions que s'han imposat en relació a la pandèmia encara han fet més difícil el trobar aquest sentit a la pròpia vida i el desenvolupar l'alegria de viure.
Tu, a més, fas com, m'ha semblat, no?, una correlació directa entre una persona que realment es passa el dia doncs, en aquesta cultura de la distracció, de l'entreteniment, del consumisme, gairebé podries dir que és la que més necessitada de sentit està, no?
Sí. I aleshores, en relació amb això, parlo de com Un món feliç, la novel·la distòpica d'Aldous Huxley, el poder controla les persones a base de tenir-les permanentment entretingudes, permanentment distretes. I la idea és que no hi hagi ni un moment perquè tu estiguis sola amb els teus pensaments. La idea és que has d'estar permanentment distret. Això, quan escriu Huxley, ara fa 90 anys, doncs podia semblar una cosa utòpica, distòpica. Però avui en dia tenim aquestes tecnologies, per exemple, a través dels mòbils i de moltes altres eines, que poden fer que des del moment que et lleves al matí fins al moment que te'n vas a dormir hi hagi una pluja contínua de missatges i de distraccions, alguns dels quals poden ser absolutament útils i t'informen i t'ajuden, magnífic, però d'altres, per moltes persones, són una font de distracció. I això doncs, fa que anem perdent una mica les relacions humanes, que tenim molts adolescents que creixen sense tenir gaires diàlegs cara a cara mirant-se els ulls, i la majoria de les seves comunicacions són teclejant a través d'una pantalla, que pot ser molt útil quan la persona està molt lluny, però a vegades trobes persones que estan reunides i cadascú està mirant el seu mòbil i ja no hi ha relació directa. Això d'alguna manera ens deshumanitza i ens dona una sèrie d'elements que contribueixen a deshumanitzar-nos, i aquesta sobredosi, diguem-ne, de distraccions també és part d'aquesta deshumanització, crec jo.
De fet, la següent pregunta et preguntava, no? Això que utilitzes els llibres de Huxley, Un món feliç, i d'Orwell, 1984, per mostrar-nos com aquestes dues distopies s'estan entrellaçant actualment per crear un món totalitari que, en definitiva, ens impedeixi pensar i sentir de debò. Què s'ha fet realitat, a banda del que ja acabes de comentar, d'aquestes dues novel·les de la ciència política ficció?
Mira, el cas més estrany que tenim és Xina, que és un país que d'alguna manera ha començat a fondre capitalisme i marxisme, o millor dit, el pitjor del capitalisme i el pitjor del marxisme. Aleshores, Xina tenen, per exemple, un sistema de crèdit social que no està implantat a tot el país, però sí en moltes zones, amb el qual cada persona en el seu mòbil té uns punts, i aquests punts baixen segons quins productes compres. Si compres llibres que no són, que són crítics amb el règim, perds punts. Uh-huh. Si passes caminant un semàfor en vermell, perds punts. Uh-huh. Segons amb quines persones et relaciones, vas perdent punts. I si compres productes que siguin recomanats pel règim, guanyes punts. Uh-huh. I això sembla un videojoc, però en realitat és una cosa molt perversa, que fa que la gent, quan baixa per sota d'un cert llindar de punts, uh-huh, doncs se li impedeix comprar bitllets de tren, comprar bitllets d'avió, fins i tot anar a la universitat, etc. Uh-huh. Aleshores, això és un sistema totalitari que aprofita les noves tecnologies i en el qual s'aprofita aquest element de distracció que ja proporcionen els mòbils i que la Xina també es desplega, amb l'element de control totalitari clàssic, de vigilància, que ja descrivia Orwell. Uh-huh. Aleshores, el que hem vist en els últims 2 anys ha fet que moltes persones que estan liderant el món de l'economia, de la tecnologia, etc., dono exemples en el llibre, hagin dit que Xina és el model a seguir. Sí. Perquè Xina és aquesta paradoxa del país més poblat del món, 1.450 milions de persones, si no m'equivoco, uh-huh, en el qual no han arribat encara 5.000 morts de Covid. Uh-huh. Això són les dades oficials. Si ens creiem les altres dades, també ens hem de creure aquestes. Aleshores, com és possible que siguin aquestes les dades? Bé, en qualsevol cas hi ha gent que diu que, mireu, davant de les pandèmies, el que s'ha de fer és el model xinès, que és un model absolutament de control de les persones. Uh-huh. És un model en el qual no hi ha iniciativa personal de cap mena, on les persones es converteixen en simples engranatges o peons de l'Estat. Uh-huh. Doncs bé, aquest model és també el model que està predicant el Fòrum Econòmic Mundial. Uh-huh. I jo en el llibre, a part d'aquestes dues uh-huh novel·les, el que faig bàsicament és agafar el que descriuen aquestes dues novel·les, 1984 i El Montfeliç, i contrastar-ho amb el que explícitament ens diu el Fòrum Econòmic Mundial a les seves pàgines d'internet, però sobretot amb un llibre que escriu el seu president vitalici, o sigui, president per sempre, quan mori, la idea és que sigui president de la seva filla, i fundador, Klaus Schwab, un llibre que va aparèixer a l'estiu del 2020 i que es titula Covid-19, el gran reset.
Mm-hmm. Certament, quan l'expliques, que sembla aquella també una obra de ciència-ficció, perquè espanta, no? També el Montfeliç explicava, no, al principi, que el que volen treure és aquesta capacitat de ser un individu i donar-ho tot pel sistema, una mica el que ens estaves explicant a Xina. I també hi ha un exemple que a mi em va esgarrifar, que ens parlaves de com en una classe de Xina havien controlat les mirades dels alumnes per veure si estaven o no atents, és així. És com si es poguessin posar fins i tot dins la teva ment, no?
Correcte, és que una de les implicacions de les noves tecnologies és com es tracta no només de poder controlar físicament els cossos de les persones, mm-hmm, i la nostra ubicació a través de GPS o el que sigui, mm-hmm, sinó intentar controlar què pensem i què volem. I com mm-hmm sabem tots, o hauríem de saber-ho, tot el que fem a internet deixa un rastre, uh-huh, i aquest rastre s'utilitza per, a través d'algoritmes, establir què vols, què no vols, què pots comprar, uh-huh, què se't pot oferir, què se't pot suggerir que votis, etcètera, etcètera. Uh-huh. Jo parlo també bastant d'aquesta anàlisi que fa una sociòloga nord-americana, Susana sí Zuboff, uh-huh, en un llibre que s'anomena L'era del capitalisme de la vigilància, uh-huh, perquè el producte principal que busca el capitalisme contemporani ja no és el petroli, ja no és l'or, uh-huh, és la nostra atenció, uh-huh, on estem posant l'atenció cada vegada que fem un clic a internet.
Uh-huh. Tinc aquell llibre... Aleshores, perdona, digues.
No, només dir-te que a la novel·la d'Orwell, de 1984, uh-huh, un dels mecanismes que té l'Estat per controlar les persones és el fet que hi ha càmeres a tot arreu. Com a Xina, a Xina hi ha 200 milions de càmeres vigilant les persones arreu del país. Hi ha càmeres a tot arreu a la distopia d'Orwell, i aquestes càmeres detecten si la teva expressió facial és sospitosa. Per exemple, si al carrer s'anuncia que el país ha guanyat una batalla i tu poses cara de no acabar-te de creure-ho, no acabar-t'ho de creure, doncs això és un delicte que s'anomena face crime.
Uh-huh. El crim mental, no?, també de l'Orwell.
Sí, i després face crime és crim de que la teva cara no, uh-huh, no expressa el que segons el poder hauria d'expressar. Uh-huh. I després hi ha el crim mental o crime uh-huh think, que és el crim de pensar per tu mateix. Uh-huh. Aleshores, adonem-nos que tots nosaltres hem estat educats per convertir-nos en persones, tant com puguem, que pensen per si mateixes, que tenen el seu propi criteri i que són autònomes i respectuoses amb altres opinions, però que tenen les seves pròpies opinions. Això és el que totes les persones d'esquerres o de dretes que tinguin un mínim de seny o de salut mental crec que volem, no? Uh-huh. Persones que tinguin el seu propi criteri, uh-huh, la seva pròpia opinió, que no es deixin enganyar. I de fet, moltes tradicions filosòfiques i espirituals diuen que un dels grans dons de l'ésser humà és aquesta capacitat que tenim de discernir les coses. Doncs bé, crime think vol dir que es penalitza pensar per tu mateix. Uh-huh. I aleshores, si puc entrar en un exemple concret, doncs bé, l'article 14 de la Constitució espanyola diu que no es pot discriminar les persones per motius de les seves idees o de les seves opinions, uh-huh, però quan s'ha implantat el passaport Covid, uh-huh, que s'ha vist que no tenia cap eficàcia sanitària, cap base científica raonable, uh-huh, era una manera d'incentivar que la gent es posi una determinada, uh-huh, injecció, uh-huh, doncs bé, el que això implicava és que si tu no acceptes aquesta nova norma que per entrar a prendre un cafè a un bar has d'identificar-te, cosa que, uh-huh, fa uns anys ens hauria semblat una barbaritat, uh-huh, aleshores tu tens criteri propi i això es penalitza, com hem vist. I aleshores, per damunt de si aquestes mesures han tingut o no han tingut algun sentit, jo crec que no han tingut cap, uh-huh, el que ens hauria de preocupar és que ens acostumem a que ens acostumem a que ens identifiquin per qualsevol mena de cosa, amb la qual cosa la privacitat, aquest dret a la teva vida personal, va quedant eliminat, i hi ha molts d'aquests promotors de noves tecnologies i persones clau en el sistema de l'elit econòmica més poderosa, dono exemples en el llibre, que celebren el fet que anem cap a un món de vigilància, mm-hmm, que anem cap a un món en el qual s'ha d'eliminar la privacitat de les persones, perquè això, tornant al que dèiem al principi, és un món en el qual guanya la tecnologia i perdem les persones. Uh-huh. I crec que tothom estaríem d'acord, persones d'esquerres i de dretes, cristians i ateus i musulmans i qui sigui, crec que tots estaríem d'acord, o la immensa majoria de nosaltres, que volem un món no de persones robotitzades, sinó de persones autònomes i capaces de seguir el seu propi camí.
Uh-huh. En relació a això, ens expliques que som davant la nova normalitat tecnocràtica del complex tecnofinancer, també del que s'ha anomenat l'Screen New Deal i de la quarta revolució industrial, que es promou en nom de l'eficiència. I tot i així, augmenten les desigualtats, ofeguem aquesta alegria de viure. No vivim necessàriament millor. Com pot ser?
Bé, jo crec que estem agafant un rumb que afavoreix els grans interessos econòmics globals, uh-huh, i està empobrint clarament la immensa majoria de persones. La manera com s'ha gestionat la pandèmia, ho hem vist tots, uh-huh, ha fet que hagin de plegar molts autònoms, hagin de tancar moltes botigues, uh-huh, hagin de tancar milers de petites empreses, i en canvi, doncs els grans poders tecnològics i les grans multinacionals es van apropiant de tot, ho hem vist, uh-huh, en missatges, uh-huh, que reparteixen les coses que abans, uh-huh, anaves a comprar, uh-huh, a la botiga. Aleshores, ja venim d'un món en el qual les desigualtats creixien de manera exponencial, venim d'un món en el qual l'1% tenia el 99% de la riquesa, però hem entrat en un món en el qual l'1% de l'1% té el 99,99% de la riquesa. I pot ser que tingui un sentit que unes persones tinguin més abundància que altres per les raons que sigui, perquè s'han esforçat més o el que sigui. Però que hi hagi aquestes desigualtats astronòmiques, tan exagerades, no? que una mateixa empresa, un directiu pot guanyar 500 vegades més que un treballador, això és una cosa que no té absolutament cap sentit. I aleshores, tu esmentaves el tecnocapitalisme, aquest és el terme que jo utilitzo per descriure com es mou el capital avui en dia, vinculat als sistemes informàtics, que fan que amb un sol clic, amb un teclat, passin milers de milions de dòlars d'un continent a un altre, i amb això canviïs radicalment la vida de tot de comunitats humanes. Uh-huh. I el fet que les inversions més importants que fan el tecnocapitalisme a través dels anomenats fons d'inversió, BlackRock, Vanguard, etc., es fan normalment a través d'algoritmes digitals. És a dir, no hi ha un senyor que diu ara traurem els diners d'aquí i els posarem allà, sinó que això és automàtic, que es detecta una oportunitat d'inversió i ara tornem els diners de Mèxic i els posarem a Indonèsia, o al revés. I independentment de cap criteri ètic, de cap criteri humà, de cap criteri ecològic, de cap criteri de cap mena. Simplement calculant
que és l'eficiència.
Que és més rendible. Eficiència. Aleshores, l'eficiència és necessària, però no hem vingut al món només per ser eficients. A propòsit de les nostres vides, de cadascú de nosaltres, és alguna més, cosa més que l'eficiència. L'eficiència pot ser una eina, però ja hauria d'haver alguna cosa més que doni sentit a les nostres vides.
El títol esmentes la paraula postveritat, una paraula que, entre d'altres, va de bracet amb el deliri col·lectiu i que fa entelar, ens dius, el mirall de la ciència. Què vols dir?
Mira, postveritat és el fet de no acabar de discernir què és veritat i fals, confondre realitat i ficció. Hannah Arendt, la gran filòsofa del segle XX, diu que el ciutadà ideal d'un estat totalitari és la persona que no distingeix realitat de ficció i que, en el fons, li és igual què és verdader i què és fals. I nosaltres hem entrat en un món en el qual doncs, hi ha persones que estan més preocupades del que passa a les sèries de televisió o de Netflix que no el que passa a la seva vida real. I hi ha una certa confusió, diguem-ne, entre realitat i ficció. Això no vol dir que hi ha moltes ficcions literàries i cinematogràfiques que ens aporten idees fantàstiques per guiar-nos a la vida real, però hem de, d'alguna manera, discernir què és real i què és, i què és ficció. Pel que fa a la ciència, el que ha passat és un procés que fa que la gran indústria financera en els últims 30 anys ha anat colonitzant, diguem-ho així, no només la investigació mèdica i científica en molts àmbits, i no només les associacions mèdiques, sinó també s'han anat apropiant de les revistes científiques de més prestigi del món. Jo dono exemples de les tres revistes mèdiques més importants del món, The Lancet, The New England Journal of Medicine i el British Medical Journal. Directors o exdirectors d'aquestes tres revistes més prestigioses de medicina arreu del món reconeixen explícitament que una bona part del que publiquen és fals i està al servei dels interessos de les grans farmacèutiques. I moltes coses vertaderes no les publiquen perquè no convé els interessos de les farmacèutiques. Aleshores, al segle XX una cosa que es publicava en una gran revista científica era una veritat inqüestionable. I ara resulta que ho has d'agafar tot amb pinces i veure que si els resultats d'aquest article afavoreixen la gran indústria farmacèutica, doncs potser que no sigui cert. De fet, en aquest British Medical Journal, a l'estiu passat es va publicar un article recomanant prendre tot article científic en l'àmbit de medicina com a fals fins que no es demostri el contrari. Això és un extrem terrible que fa que sigui molt difícil veure a qui has de fer cas. I en aquest sentit també val a dir que una gran part del que se'ns ha donat des dels grans mitjans de comunicació com a ciència relacionada amb la gestió de la Covid, en el fons no era la tal ciència, sinó que era el màrqueting de les grans indústries farmacèutiques. I molts científics honestos han denunciat que això no tenia cap validesa científica. Que passa que aquests científics no els hem pogut veure a la televisió o a les grans emissores de ràdio o els grans diaris perquè no se'ls ha deixat cap espai.
Llavors, què ha de fer un ciutadà que no necessàriament té un nivell d'alfabetització científica avançat com per destriar si aquells resultats, aquella metodologia és la correcta per saber si allò és cert o és fals?
Mira, tant de bo tingués una recepta automàtica, però una cosa que sí que et puc dir és que hem de reaprendre a confiar en la nostra experiència, amb el que ens diu la nostra experiència immediata, els nostres ulls. Aleshores, si nosaltres ens estan dient que les injeccions de Pfizer i Moderna són vacunes perquè una vacuna evita contagiar-te d'una malaltia, i tu coneixes persones, perquè tots en coneixem, que s'han posat aquesta injecció i s'han contagiat, doncs bé, això no quadra, per molt que diguin els suposats experts que això evita els contagis, tu estàs veient que hi ha contagis, tu estàs veient que hi ha transmissió a través de persones que s'han posat la injecció, i molta gent sap de casos d'efectes adversos d'aquestes injeccions. Aleshores, només cal tenir els ulls oberts i preguntar una mica entre les teves coneixences i tu vas veient fins a quin punt això funciona o no funciona. Si funciona, fantàstic, si no funciona, doncs hem de prendre les precaucions que calguin. Aleshores, d'alguna manera, relacionat amb el tema de la postveritat, hi ha el fet que ens hem acostumat a que ens donin la informació des de dalt, diguéssim, més que no descobrir-la nosaltres mateixos, a través de que, del que veiem que té sentit o no té sentit. Uh-huh. I aleshores una certa invitació a recuperar el discerniment, a recuperar el sentit de posar les coses en quarantena abans de creure-te-les del tot, sigui el que sigui, també el que estic dient jo en aquest moment, uh-huh. Posar-ho en quarantena i veure si quadra amb la teva experiència, amb el que et diu el teu cor, amb el que tu pots comprovar analitzant o contrastant diferents dades. També escoltar diferents fonts, perquè la ciència sempre s'ha basat en contrastar diferents fonts i veure quina quadra. Fins i tot és molt normal, si una persona té una malaltia greu, anar a un segon metge o un tercer metge, i cada metge et recomanarà un tractament diferent, perquè no hi ha una opinió única en medicina. Això és molt habitual. Doncs bé, el que s'ha imposat aquí és un pensament únic que és com si ja te'l donen des de dalt i tu te l'has d'empassar. I no, en bona ciència sempre hi haurà altres opinions i per tant has d'escoltar altres metges i llavors tu veuràs quina d'aquestes opinions mèdiques o científiques o el que sigui tenen sentit o no tenen sentit per tu.
I tenen menys interessos, no? Perquè al cap i a la fi fas una crítica d'aquesta ciència segrestada pel complex.
Clar, aleshores,
capitalista.
Hi ha aquest tema que és terrible dels conflictes d'interessos, que això inclou moltes persones que estan parlant com experts als mitjans de comunicació o que estan assessorant els nostres governs, que cobren de les mateixes multinacionals farmacèutiques els productes de les quals estan recomanant. Això tècnicament és un conflicte d'interessos que hauria de fer-nos posar el crit al cel. És a dir, les persones que estan gestionant aquestes coses haurien de ser independents dels interessos de la gran indústria farmacèutica, si és que estan beneficiant aquesta gran indústria. I aleshores, si tu veus persones que no tenen res a guanyar, o sigui, metges que de fet estan de vegades arriscant que els facin fora de la seva feina, bé, doncs aquests tenen una credibilitat que no tenen els que estan aprofitant-se de regals, diners o ajuts d'alguna mena des d'aquestes grans companyies farmacèutiques.
Ens quedem sense temps, però m'agradaria almenys esmentar un altre dels teus darrers llibres, en aquest cas publicat per l'editorial Kairos, Así habla la Tierra, un exercici d'ecosofia profund perquè ens fas escoltar el que percep i sent la mateixa Terra. Què ens pots avançar?
Mira, això és una cosa curiosa. Kairos em va encarregar un llibre en castellà, perquè ara m'estan publicant en castellà, relacionat amb aquesta idea tradicional de que la natura està viva, que és una cosa que tots els pobles indígenes han reconegut, però també molts grans filòsofs d'Occident i molts filòsofs d'Orient. I jo, per raons diverses, portava explorant això des de feia temps i em va engrescar la idea. Això va ser al principi de la pandèmia i m'hi vaig posar, però després vaig veure que també m'interessava. M'interessava aprofundir, entendre què estava passant amb la gestió de la pandèmia. Era evident que hi havia una malaltia nova, terrible, que mata molta gent, però no era gens evident per mi que ho estàvem gestionant de la millor manera i ho estàvem gestionant en seny. Veia que aquí hi havia un interès deliberat en crear por, etc. Total, que vaig acabar escrivint els dos llibres alhora. No pas el mateix dia, no és que un l'escrivís amb la mà dreta i l'altre amb l'esquerra, però sí que dedicava unes setmanes a escriure el llibre Pandèmia i Postveritat, l'altre pel que m'has fet aquesta entrevista, i uns altres dies, unes altres setmanes, a escriure aquest altre llibre que és més literari, més poètic i més, diguem-ne, de connexió amb la natura i més positiu. A més,
i és tot un recorregut al voltant de la Terra, també.
Sí, a través de diversos ecosistemes, etc. I aleshores, doncs, he anat fent aquesta alternança d'escriure els dos llibres i per raons diverses doncs s'ha acabat publicant abans el que també crec que és més urgent, que és el Pandèmia i Postveritat, que m'ha publicat Fermenta, i al cap de 2 mesos i mig Kairos m'ha publicat aquest altre llibre, Si habla la Tierra, de manera que això no m'havia passat mai de tenir dos llibres novetats a les llibreries, que són diferents, però en molts sentits són complementaris.
Sí, també els podem llegir una setmana un i una setmana l'altra, no?
Jo crec que sí, jo potser recomanaria com a més urgent Pandèmia i Postveritat, però crec que molts actors veuen Pandèmia i Postveritat una anàlisi molt fonamentada, perquè totes les dades que utilitzo, hi ha moltes referències, són de domini públic, però sovint em demanen bé, que esperança. Alguna cosa d'esperança hi ha també en el llibre, sobretot al final, però aquesta, diguem-ne, esperança potser està més articulada a través d'aquesta connexió amb el conjunt de la realitat, amb la Terra i amb el conjunt de la vida, que elaboro aquest altre llibre, Cierre de la Tierra. Mm-hmm. De manera que, sí, per mi es complementen de moltes maneres. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per haver-nos dedicat aquesta estona. Ha estat un plaer. Espero retrobar-te ben aviat amb algun dels teus altres llibres, sempre tan incitadors a la reflexió. Una abraçada i bona nit.
Moltes gràcies, Sandra. Bona nit.